Molt bon dia de nou. Així és, avui ens en referim de quina manera s'estan transformant les administracions municipals en l'aplicació de les noves tecnologies i ho fem a partir de l'exemple concret d'un municipi del nostre territori, el municipi d'Olèrdola, que ha rebut recentment dos guardons que venen a reconèixer aquesta transformació digital. D'una banda, l'Info participa i després també ha rebut el reconeixement de ser un ajuntament top 10 amb maduresa digital. Perquè ens ho pugui comentar, parlem amb Salvi Vendrell, que és el coordinador de noves tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola. Què tal? Molt bon dia, Salvi.
Hola, bon dia.
Dos molt bones notícies.
Doncs sí. Al final hem reeditat aquests guardons i per l'Ajuntament doncs és una fita important.
Dues molt bones notícies comentaven que venen a ser no del tot novetat, perquè estem parlant de que s'estan revalidant reconeixements que s'havien obtingut per part de l'Ajuntament d'Olèrdola altres anys.
Sí. De fet, ja és una feina sostinguda en el temps. L'Ajuntament d'Olèrdola, en el cas del segell Info participa, ja és des del 2013 que està sent avaluat i llavors, doncs bé, el que la nostra feina és mantenir i millorar els valors obtinguts en edicions anteriors i sembla doncs que la feina està donant el seu fruit.
Parlem, si et sembla, anem a pams, d'aquest segell Info participa que atorga la Universitat Autònoma i que ve a reconèixer la qualitat i transparència de la informació de la web municipal.
Sí, de fet, el segell Info participa és un guardó que es dona, enguany ha sigut la novena edició i va ser concebuda inicialment doncs el 2012 pel Laboratori de Periodisme i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. I bé, ha sigut un treball també que ha anat evolucionant al llarg dels anys, s'ha anat fent cada vegada més complex i també ha exigit doncs un grau de sofisticació més elevat per part dels ajuntaments doncs que han estat avaluats. Llavors, doncs, bé, a partir del 2016, que s'aprova la llei de transparència, ja s'estableixen la majoria dels ítems actuals que s'estan valorant i en definitiva, el que es valora són 52 indicadors aquest any, val? Que versen sobretot en els camps de la transparència de la corporació municipal i la informació sobre la participació doncs, de la ciutadania en totes les decisions doncs, de l'Ajuntament.
Hem de dir que algú extern a l'Ajuntament, membres d'aquest laboratori de periodisme i comunicació per la ciutadania plural de la universitat, ve a avaluar totes les webs municipals
Sí.
per detectar si es compleixen aquests 52 indicadors.
Sí, de fet, aquest és un projecte que gestiona doncs, per un nou grup de recerca que es diu COMSET, que són doncs, comunicació sonora, estratègia i transparència, i és fruit de la fusió entre aquest laboratori de periodisme i la Publiràdio. D'acord? Llavors, doncs, aquest grup de recerca el que fa és analitzar tant el contingut doncs, de totes les pàgines web com les funcionalitats dels tràmits que s'hi ofereixen doncs, per establir quin grau de compliment a uns objectius doncs, de comunicatius hi ha en els ajuntaments, consells comarcals i institucions públiques.
Hem de dir que dels 52 indicadors de transparència que s'avaluen, el municipi d'Olèrdola és el que de l'Alt Penedès i de la zona també del Garraf i de l'Anoia, el municipi que més bona puntuació obté. Al Baix Penedès sí que hi ha un municipi que obté el 100%, però també els altres dos, amb més ben puntuats, està en el nivell d'Olèrdola, tot i que estem parlant de municipis amb molta més població.
Sí, de fet, enguany només 5 ajuntaments de la vegueria Penedès, diguéssim, han obtingut més del 90% del reconeixement i Olèrdola, doncs, és un d'ells, està en tercera posició. Hi ha Calafell, que ha obtingut el 100%, i després el Vendrell, que ha obtingut el 96%. Nosaltres doncs, venim just després, que també doncs, hem quedat en la mateixa línia que Cunit. Per tant, doncs, és una bona notícia perquè, doncs, tot i ser un ajuntament petit en població, doncs, hi ha hagut una gran feina doncs, de difusió de la informació i, sobretot, de transparència cap a la ciutadania.
Podem detallar aquests 52 ítems, què és exactament el que s'analitza? Perquè estem parlant de dades que tenen a veure doncs, amb informacions que genera el propi ajuntament, però també de quina manera els càrrecs públics reten comptes.
Sí, clar. De fet, aquests 52 indicadors, al final, estan organitzats en dos grans grups d'informació, eh? Per una primera banda, seria tot allò relatiu a la transparència de l'Ajuntament. Per tant, des de qui són els representants polítics, com gestionen tots els recursos col·lectius, com gestionen doncs, tots els recursos econòmics, pressupostos, salaris, contractacions, subvencions. I per l'altra banda seria tota la informació relativa a la participació. Participació en el sentit tant de drets d'accés a la informació pública per part de la ciutadania com la, pròpiament doncs, la participació activa de la ciutadania en la presa de decisions públiques. I, per tant, doncs, aquests 52 indicadors giren entorn a aquests dos grans grups. A partir d'aquí, evidentment, hi ha diversos subgrups. Podríem destacar-ne tres, que serien, doncs, en primer lloc, la transparència de la corporació. Val? I aquí hi ha bastants indicadors dins d'aquest grup, i per dir-ne alguns, per exemple, doncs, s'avalua doncs, si es dona informació doncs, sobre l'alcalde, sobre regidors, o sigui, tant en biografia, quin partit polític que corresponen, la seva declaració d'ingressos... Bé, seria una mica tota aquesta informació més de caràcter generalista, però sí que és important per conèixer doncs, tots els servidors públics que hi ha i donar un grau doncs, de transparència a tot el que s'està fent. No? Hi hauria doncs, això des de la informació bàsica de l'alcalde, regidors, oposició, fins passant doncs, també, per exemple, a avaluar si es dona publicitat a les actuacions o opinions de l'oposició, que això és una feina doncs, dels serveis informatius d'aquest ajuntament, no? Que també treballen doncs, d'una manera molt plural, donant veu a tots els grups polítics municipals. Després hi ha més informacions de caràcters econòmics, no? Com les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes, doncs perquè la ciutadania pugui comprovar que no hi ha un enriquiment il·lícit o fruit del càrrec que s'ocupa. Després, un altre dels subapartats d'aquesta categoria podria ser doncs, saber com es gestionen els recursos col·lectius, d'acord? Llavors, aquí sí que és important doncs, alguns indicadors, com per exemple la informació que donem sobre la composició dels òrgans de govern, no? Què és el ple, què és la Junta, què són les comissions informatives, quina feina s'hi fa, quins són els acords que s'adopten, on es publiquen, mirar tota la informació, perquè tota la feina interna que s'està fent a l'Ajuntament, la ciutadania la pugui conèixer, la pugui obtenir i pugui demanar comptes sobre aquesta informació. Per tant, obrir tota la feina de l'Ajuntament, en definitiva, cap a la ciutadania, perquè pugui ser la mateixa ciutadania qui pugui avaluar la feina que s'està fent d'una manera doncs, crítica i una manera madura com a societat democràtica. Un altre dels aspectes que també es valoren i que és prou important doncs, seria la gestió dels recursos econòmics. Val? Per tant, doncs, aquí també es valorava la qualitat de l'explicació sobre els pressupostos de l'Ajuntament, les seves modificacions, el perquè d'aquestes modificacions. Llavors també doncs, els salaris que rebem doncs, tots els treballadors públics i càrrecs electes. Totes aquelles contractacions que fa l'Ajuntament, per tant, hi ha una transparència en les licitacions perquè la gent pugui saber a quines empreses s'adjudica, quin ha sigut el procediment d'adjudicació, quines han sigut doncs, els resultats de les licitacions i el tema doncs, de subvencions. No? Poder fer una avaluació de què està subvencionant l'Ajuntament i sota quins criteris s'està fent això. Per tant, jo crec que aquests serien, dins del primer bloc, els aspectes més rellevants. I després, per altra banda, també hi hauria doncs, tota aquella informació relativa a la participació ciutadana, que és el que comentàvem al principi. No? I en aquest bloc, en aquest segon bloc, doncs, aquí es podrien analitzar diferents informacions, com per exemple, quina és la informació que proporciona sobre el municipi la gestió dels seus recursos. No? Per exemple, doncs, si es publiquen notícies sobre actuacions del dia a dia de membres del govern o de l'oposició, si hi ha un espai web que permeti doncs, aquest diàleg, d'acord? Si es fa pública la informació periodística sobre el desenvolupament del ple, per exemple, que ara això doncs, també l'Ajuntament ha estat posant a disposició doncs, les emissions en directe a través d'un canal de YouTube doncs, de tots els plens i després es penja en el podcast de Ràdio Lèrdola perquè sigui sempre doncs, consultable per tota la ciutadania. I si destaquen també altres elements de caràcter més generalista, com per exemple doncs, la situació del municipi, dades estadístiques sobre el municipi, la població empadronada, diversitat social, activitats econòmiques i culturals. Per tant, una mica també és aquest espai més generalista. Per altra banda, doncs, també s'analitza d'una manera bastant rigorosa quines són les eines que s'ofereixen perquè la gent pugui participar. Doncs bé, aquí a l'Ajuntament d'Olèrdola, aquest any hem iniciat doncs, una nova metodologia de fer la participació ciutadana. S'ha estrenat una nova plataforma, que és la plataforma Decidim, que el que permet és tenir en un sol lloc, en una sola web, doncs, tots aquells processos de participació ciutadana i un espai concret perquè doncs, la ciutadania pugui participar activament sobre les decisions, les preses de decisions col·lectives. No? Fins i tot ara hem anat un pas més enllà aquest any i doncs, també s'està sotmetent a informació pública totes aquelles ordenances i reglaments que l'Ajuntament té previsió doncs, d'aprovar perquè prèvia a la seva aprovació es pugui sotmetre a un debat ciutadà on la gent pugui fer les seves aportacions i dir què en pensa sobre el tema en concret que afecta l'ordenança o el reglament que es pretén aprovar. Per tant, tots aquests són elements que ajuden a construir doncs, una societat més participativa i totes aquelles eines que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania són les que s'avaluen. És important tenir en compte que no s'avalua només la posada a disposició d'aquestes eines, sinó que també el que es fa és mirar la qualitat de les mateixes. És a dir, la informació ha de ser suficientment clara, ha de ser accessible, ha de ser completa i a poder ser doncs, també ha de ser reutilitzable. No? Per tant, doncs, estem fent esforços perquè tot això sigui així, tot i saber que encara tenim alguns punts a millorar. Eh?
En concret, són quatre indicadors dels que s'han avaluat que no es compleixen per arribar a aquest 100% doncs, que ha assolit dins de la vegueria, comentaves, de Calafell, tot i que Olèrdola doncs, té una puntuació elevadíssima, però resten complir quatre indicadors concrets.
Sí, tenim dos indicadors que no complim del primer bloc, que serien doncs, els referents als representants polítics, i és, doncs, en primer lloc, la publicació del codi de conducta dels membres de la institució. Això, doncs bé...
No es pot publicar si no s'ha aprovat abans.
A dia d'avui no ha estat aprovat, per tant, doncs, no el podem publicar. Això, en tot cas, és una feina doncs, que haurà d'assumir o valorar l'actual equip de govern per decidir doncs, si es vol treballar cap a l'aprovació d'aquest codi de conducta. I en segon lloc, doncs, també se'ns demanava que es publiquessin doncs, les resolucions judicials definitives que afectaven a l'Ajuntament. Aquí és més complicat. És més complicat i fins i tot si ens hi fixem i fem una anàlisi doncs, de l'entorn d'altres ajuntaments molt més grans que el d'Olèrdola, és una tasca difícil de portar a terme. Per què? Doncs perquè això requereix molts recursos materials. Llavors, actualitzar aquesta informació, tenir-la editada de tal manera que no pugui afectar drets a tercers, que no pugui afectar dades de caràcter personal, doncs és difícil. És difícil. Llavors, aquí s'hauria de fer una feina d'edició molt important en la qual doncs, s'extragués un extracte general de cada una de les resolucions per de tal manera que la ciutadania pogués saber en quin sentit s'han resolt els litigis.
Però no l'adreça ni el nom concret de
correcte.
Persones afectades.
Llavors, clar, tot això doncs, és complex de tramitar. S'està mirant com es pot, s'està estudiant com es pot resoldre, però sí que és veritat que a curt termini és una tasca ingent i, per tant, difícil de portar a terme. En segon lloc, referent al segon bloc, que era el doncs, d'eines per la participació ciutadana, aquí també hi ha dos elements que no complim. Doncs és l'oferta d'una carta de serveis i els compromisos davant de la ciutadania. I això també, una altra vegada, doncs, continua sent una feina enorme. Enorme, però que sí que hi estem treballant en aquest sentit. És a dir, el que s'està fent ara és l'adopció d'un nou model, molt més intensiu a nivell digital, que ens permeti acabar creant d'aquí a juny, previsiblement, una carpeta ciutadana integral en la que hi hauran diversos tràmits que ja compliran els requeriments de la carta de serveis. No obstant, un cop tinguem això, tot això treballat, s'haurà d'agregar tota aquesta informació posar-la, diguéssim, dins un mateix contingut, dins un mateix, perdó, un mateix espai, i fer l'aprovació oficial d'aquesta carta de serveis. Al final, una carta de serveis, el que et ve a dir és, per una banda, en què consisteix cada un dels serveis o tràmits que ofereix l'Ajuntament, quins terminis de resolució hi ha, quins són els òrgans que resolen i quins compromisos, al marge de la llei, o sigui, més exigents que la normativa, assoleix l'Ajuntament envers la ciutadania. Per tant, podria ser en terminis doncs, de resolució o altres aspectes del mateix estil. Per tant, això és una feina que és molt laboriosa, estem parlant de que pot afectar aproximadament uns 150 tràmits que s'haurien de definir doncs, molt meticulosament i estem treballant, però aquest any doncs, no hi hem arribat a temps de tenir-ho fet. I el segon indicador que no ens han marcat tampoc i que tampoc complim doncs és ens demanaven que des de la web es publiquessin els resultats de la gestió i la valoració dels serveis, les queixes o suggeriments presentats. Això ara mateix amb l'actual gestor d'expedients és quelcom que estem treballant també per poder oferir de manera estadística i resumida, amb un resum breu, aquesta informació. Fins ara no tenia manera de fer-ho, però sí que és veritat que doncs, a partir de l'entrada en vigor del nou contracte de gestió d'expedients, el sistema ens permetrà obtenir aquestes dades i, per tant, nosaltres periòdicament les publicarem a la pàgina web.
Per tant, són coses que estan, en alguns casos, doncs, de manera imminent doncs, a l'abast de ser assolides i altres, sí. Doncs, que serà més a llarg termini. Sí. Parlem de l'altre reconeixement, en aquest cas, a Olèrdola de l'Estat, això, entre els 10 municipis capdavanters en transformació digital en la franja de població dels 1.000 als 5.000 habitants. Mm-hmm. També és una molt bona notícia. Està en aquest reduït grup d'ajuntaments que lideren a Catalunya l'àmbit de la maduresa digital.
Mm-hmm. Sí, aquest índex de maduresa digital, al final, el que determina doncs, és, a partir de l'anàlisi d'uns indicadors objectius, no? Serien les dades d'ús dels serveis que ofereix l'Administració Oberta de Catalunya, i quina intensivitat d'ús es té, no? Per part dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens públics. Nosaltres hem obtingut una puntuació total del 73,62% sobre 100. Per tant, és una bona notícia. Ens apropem a la franja alta, diguéssim, de maduresa digital. I jo potser la dada més interessant a destacar seria que l'ús intensiu d'aquestes eines digitals ha estalviat només l'any 2020 92.000 euros a l'Ajuntament d'Olèrdola. I això és important destacar-ho, perquè al final sempre parlem de les tecnologies i quin ús i quin sentit tenen, no? I bé, aquesta doncs, seria un dels motius pels quals s'aposta per aquesta digitalització. L'automatització de processos, l'eficiència en l'ús de recursos ens ha permès en un sol any reduir 92.000 euros de despesa que si no tinguéssim aquestes eines digitals hauríem d'haver assumit com a municipi, no? Per tant, com es nota això? Doncs, per exemple, en les tramitacions, en les trameses de les sortides, no? Totes aquelles notificacions que fem telemàtiques no tenen cost. En canvi, una carta certificada que enviem sí que en té, no? I si parlem de dades, en aquest sentit, hem de posar de manifest, i això també és molt interessant destacar-ho, que prop del 70% de les entrades que hem rebut a l'Ajuntament ja han sigut en format digital, via la tramitació electrònica. I el 85% de les sortides també han estat en format digital. Per tant, aquí és realment on podem veure l'eficiència. Eficiència en diners, però també eficiència en temps. És a dir, una notificació electrònica, en el moment que es posa a disposició, ja el ciutadà la pot obrir. Si tu envies una certificació per correu, doncs tarda uns dies. Per tant, tots els procediments també s'agilitzen. A banda d'això, dades doncs, sobre la gestió interna també interessants, és que l'Ajuntament aquest any ha fet prop de 11.000 documents amb signatura electrònica, Fet, doncs, imagineu-vos el paper que tot això ha estalviat, no? Estem parlant d'11.000 documents signats electrònicament, i després doncs, també ha posat a disposició del públic general a través del portal de contractes del sector públic totes les licitacions que hem fet, no? Per tant, doncs, un element més de transparència i d'intentar doncs, explicar el que s'està fent i donar difusió al màxim nombre de licitadors possibles perquè puguin accedir a les contractacions de l'Ajuntament.
Doncs volíem recollir també aquestes dades. Salvi Vendrell, coordinador de Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies, enhorabona per la part que et toca d'aquests bons resultats, d'aquests reconeixements i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.